Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en companyia aquest dissabte de la Iva Anguera, de l'independiente.com. Bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I Manuel Manchón, de Crònica Global. Bona tarda, Manel. Benvingut també.
Bona tarda.
Aquesta setmana, protagonisme per la senyora Eva Parera. Bona tarda, senyora Parera.
Bona tarda.
Ella és regidora de Barcelona pel Canvi, el partit que lidera Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona i que vostè també co-lidera al consistori de la capital catalana. Aquest dissabte, tots plegats, anem molt justets de temps. Tenim futbol a 3:15. Sí, és veritat, juga el Barça-Leganés, partit importantíssim pel que es veu. Hem d'acabar un quart d'hora abans.
I esperem
per tant,
que tranquil.
El partit. Esperem que sí, el programa també. Desitgem que tot vagi amb tranquil·litat i que tinguem un cap de setmana doncs relaxat i bé. Això, el que anava a dir, preguntes molt concretes, respostes, si pot, senyora Parera, ajustadetes. I vinga, som-hi. Escolti, per començar ja directament doncs, al gra, jo li vull plantejar possiblement que a lo millor, segons com vagi tot plegat, d'aquí 15 dies tenim sentència ja del judici que es va sotmetre el senyor Quim Torra, president de la Generalitat, podia ser inhabilitat, i jo no sé si a lo millor d'aquí a poc podem anar a eleccions autonòmiques aquí a Catalunya. Com ho veu vostè? Creu que el panorama dels pròxims mesos ens porta cap a unes eleccions avançades a Catalunya? Sí, finalment el senyor Torra acaba doncs inhabilitat, tot i que ell pot recórrer davant del Tribunal Suprem, no? la resolució, però bé, posem-nos en aquesta hipòtesi.
Jo crec que les eleccions a Catalunya s'haurien d'haver celebrat ja fa bastant de temps, perquè la incapacitat d'aquest govern per governar és evident i palesa, i per tant no crec que hagi de ser una inhabilitació buscada per part del president de la Generalitat el que porti unes eleccions al país, sinó que hauria de ser la pròpia dinàmica d'un govern absolutament inoperatiu que està consentint, no només consentint, sinó alentant unes actituds molt preocupants, i per tant unes eleccions són necessàries, un canvi de govern és necessari i un canvi de rumb és necessari a Catalunya. Per tant, no és molt probable. Jo no estic tan convençuda que el govern estigui buscant unes eleccions.
Ja. Tot i que jo abans li parlava de fora de micròfon, una possibilitat de dir, bueno, ara president de la Generalitat inhabilitat, tot plegat, augmentem el victimisme, bueno, això és un brou de cultiu que pot afavorir tot el món independentista, el món que envolta el senyor Torra, el fugit Puigdemont.
Bueno, no creu vostè o què? El moviment independentista i el govern independentista se sustenta sobre el victimisme permanent i sobre el discurs d'una persecució per part d'Espanya, no? I per tant, un cop ja ha passat el gran momentum, que és la sentència del Tribunal Suprem, amb uns efectes que no han estat els esperats, jo crec, pel govern, és a dir, les conseqüències de la sentència en la societat no han sigut les que desitjava el govern de la Generalitat, ni molt menys, sinó que han sigut les que desitjava la CUP i Vox, necessiten seguir alimentant aquest victimisme d'alguna manera, no? I el fet de la pancarta del procés que té el president Torra i el fet de la pancarta, per mi és una clara intencionalitat de seguir mantenint això, perquè no té cap sentit aquest judici ni aquesta actitud.
Molt bé, micròfons oberts, Manel i Juan Carlos, venga.
Doncs jo volia començar dient-li que vostè va deixar de banda el tema de Lliga Democràtica, va considerar que s'estaven equivocant en les seves estratègies, i després hem vist que Manuel Valls deixa oberta la porta a poder-se presentar a les autonòmiques, i hem de comptar amb aquesta possibilitat. Ara mateix, si hi haguessin eleccions en qüestió de 3-4 mesos,
pues la veritat és que ara mateix se'm fa molt difícil de contestar aquesta pregunta, perquè l'argumentació del Manuel quan dieu que deixa oberta la porta és una frase molt simple, que és: jo vull ser útil, no? I per tant aquesta base serà la que ens mourà a decidir si fem un pas més o no, si podem ser útils o no podem ser útils. Ara mateix la situació no és gaire alentadora. Estem a l'espera de veure què passa amb la investidura a Espanya. Si a Espanya hagués hagut uns moviments normals, uns acords normals que portaven a pensar que es prioritzaria l'estabilitat del país amb un pacte entre les tres grans forces i es feia un govern en aquest sentit, doncs la nostra utilitat o la utilitat del Manuel Valls doncs disminueix una mica, no? En canvi, si això no passa i ja tenim un govern a Espanya que depèn de partits nacionalistes o depèn d'Esquerra Republicana o que està absolutament lligat a uns vots d'Esquerra Republicana que tindran un cost evident, doncs la nostra utilitat jo crec que creix. Després s'ha de veure què passa aquí, és a dir, si aquí i els partits constitucionalistes que estan a l'oposició ara mateix són capaços d'afrontar aquestes eleccions amb una clara voluntat de fer fora del govern els partits independentistes, doncs no serem tan útils, però si no, i el que veiem que sembla que estem intuint que el Partit Socialista està intentant fer un apropament amb Esquerra Republicana i que pot haver una possibilitat de que això acabi amb un tripartit d'Esquerra tornant a permetre que un partit independentista estigui govern, doncs aleshores serem més útils, no? I tot això és el que hem de posar sobre la balança a l'hora de prendre una decisió.
Valedo. Sí, però de cara a assolir aquesta utilitat, clar, hi ha una eina electoral clara, una organització política. Estan vostès donant passes de cara a constituir-se en una organització no només personalista, i amb vostè, clar, evidentment, encapçalada per Manuel Valls, és a dir, comencen vostès ja a estructurar-se com una força política en el sentit de que es pugui presentar a les eleccions autonòmiques quan es convoquin?
A veure, estem consolidant el partit. Nosaltres tenim un instrument que és Barcelona pel Canvi, que és el partit que tenim registrat pel grup municipal. Era un partit amb els efectes de fer la coalició electoral en el seu moment amb Ciutadans i que doncs, ara és el partit que ha quedat registrat com a grup municipal. Aquest partit doncs, no teníem intenció de tocar-lo, estava com estava, no tenia una estructura de partit pròpiament feta, no tenia militància, no tenia res, però hem vist que hi ha hagut una gran demanda per part de la societat, de la gent, d'acostar-se cap a nosaltres i d'adherir-se d'alguna manera al moviment que nosaltres representem, no? L'opció política que nosaltres representem. Amb els resultats de les darreres eleccions, doncs, això ha crescut, sobrepassa l'àmbit municipal, és a dir, tenim gent de Catalunya que vol venir, Lliures va patir una gran escissió en què el 70% de la militància li va marxar i ens van demanar que els acollíssim, gent de Ciutadans, gent de socialistes, gent del sector que represento més jo, com potser l'antiga Convergència i Unió, i hem vist que tota aquesta gent doncs, ens demanava poder sumar amb nosaltres, no? I per tant sí que hem obert el partit no a militància, però sí a fer-se simpatitzant. Hem implementat un web en el qual doncs, ells poden accedir i fer-se simpatitzant, perquè molta gent ens està col·laborant també amb la nostra tasca municipal.
Com
en
es
els
diu,
districtes.
És
Barcelona pel Canvi, és el del partit. Busques el partit
.org.
.org, sí. I aleshores bueno, doncs hem obert el partit, l'hem dotat d'una junta directiva i veurem. Però això també ens serveix per fer política municipal. És complicat fer política municipal si no tens una estructura consolidada a la base del partit.
Iva.
Sí, vostè ha comentat molt de passada que el fet que una opció de Manel Valls i de Barcelona pel Canvi a les eleccions autonòmiques depèn molt de que siguin útils i aquesta utilitat depèn de quin escenari queda a Espanya i a Catalunya. En aquest sentit, quines opcions veu de que Esquerra acabi permetent una investidura d'un govern de PSOE i Podemos o de que, pel contrari, es trenqui aquesta aliança i pugui finalment haver-hi una gran coalició a Espanya amb PP i PSOE?
Doncs t'haig de confessar que quan van anunciar l'acord el vaig veure fet i cada dia que passa el veig menys fet. Em costa més de veure que això es pugui arribar a consolidar. Però aquí a Catalunya venim d'una gran tradició de partits bastant coberts, amb molta por, amb molta equidistància, i crec que Esquerra no s'escapa d'aquesta definició. I Esquerra té un problema important. Primer, jo crec que és evident que Esquerra té una doble vessant i té una lluita interna pel poder. I després bueno, han generat un monstre, és a dir, han fet un relat durant tants anys a la militància i a la ciutadania en general que ara vulguis revertir aquest relat en dues setmanes és molt complicat, i li has de fer entendre a la teva militància de que aquest pacte és bo per vés a saber què, no? I clar, un pacte en aquest sentit, sense que hi hagi dret d'autodeterminació, sense que hi hagi referèndum, sense que hi hagi llibertat dels presos, o sense que hi hagi certes condicions que han dit que per ells eren indispensables, doncs es fa difícil d'explicar. I no tinc tan clar que la seva militància entengui aquest acord ara mateix.
I veus l'opció de que Pedro Sánchez i Pablo Casado s'arribin a entendre?
Veig bastant...
Abans d'arribar a unes terceres eleccions.
Em preocupa més Pedro Sánchez que Pablo Casado. Perquè jo, Pablo Casado ha fet una campanya totalment diferent a l'anterior, amb un missatge totalment diferent, amb un talent totalment diferent, i a més amb un missatge molt clar de que estava disposat a ajudar amb una investidura. També li permet haver augmentat molt amb diputats i amb escons, perquè li dona una força com a oposició, com a cap de l'oposició al Congrés, no? Jo crec que aquesta seria l'aliança natural i la lògica. O sigui, una aliança del PSOE amb un Podemos amb personatges com Asens i Pisarello és molt complicada, perquè en el fons estàs fent una aliança no només amb populistes, sinó amb populistes que tenen una part de nacionalistes, no? amb un discurs molt nacionalista independentista, i per tant és molt difícil d'explicar. Les relacions personals afecten, jo crec que sí, afecten. Li és més còmode entendre's amb en Pablo Iglesias que amb Pablo Casado, però al final Pedro Sánchez té una situació difícil, perquè jo crec que faci el que faci, perd a la llarga. Jo crec que PP governarà aquest país en unes properes eleccions, i per tant jo crec que està fent una anàlisi de com perd menys, i aquesta anàlisi de com perdo menys és faig una aliança amb Podemos. Ara s'ha de veure a quin cost, perquè no és suficient explicar les bases perquè votin l'acord amb Podemos. Ha de sotmetre a votació a les seves bases què dones a canvi dels vots de tots aquests partits, especialment els nacionalistes, a qui el pretens demanar un vot a favor o una abstenció.
Sí, baixant l'entrevista, el col·loqui en el pla més barceloní, fa uns dies s'ha aprovat el canvi d'ubicació de la Prefectura Superior de Policia amb el vot a favor del PSC. M'agradaria la seva opinió, perquè el seu grup doncs va votar en contra, no?
Sí, nosaltres vam votar en contra.
La seva opinió, i després també afegir aquest paper de l'alcaldessa de Colau com a embajadora de les ciutats davant de la ONU. L'alcaldessa ha apostat per una dimensió internacional, i sembla com que la ciutat ja no va amb metro, ja no visita els barris, ja no dic l'àrea metropolitana que també presideix. No sé, opinions sobre això.
A veure, anem per parts. El tema de lo de Via Laietana, la prefectura, és clarament una proposició que es presenta en comissió de forma molt intencionada, perquè és un tema que està aprovat en el Congrés, en comissió d'Interior en el Congrés, des de l'any 2017. Vull dir que no és una cosa nova, surt ara, surt en un moment molt especial, amb una clara intencionalitat de fer un discurs, el que dèiem abans, no? Victimisme contra l'estat espanyol, el franquisme, anar posant gasolina al motor de l'independentisme, no? Sorprèn molt el vot del Partit Socialista, perquè a més és una qüestió, és a dir, una comissió de l'Ajuntament insta el govern d'Espanya a fer una cosa. Nosaltres no podem instar el govern a fer res de res, no? És un tema que depèn del Ministeri d'Interior, que està aprovat, i que és el propi Ministeri d'Interior i el Consell de Ministres que decidiran quan fan el trasllat o quan no fan el trasllat. Entrant al fons de la qüestió, és un tema que està debatut en el Congrés, no té cap sentit, però sí que no té sentit que el PSC faci això per dues qüestions. Primera, perquè és el seu propi partit a govern a Madrid a qui està forçant a prendre decisió en una cosa que sembla que no té cap intenció de prendre per ara, lògicament, i gràcies a Déu, perquè ara no és el moment. I segon, perquè venim d'unes setmanes i d'unes nits de molt aldarulls, especialment focalitzats a Via Laietana, demanar ara a la Policia Nacional que comenci a fer una mudança en una situació que estem altament calenta, doncs no semblaria el moment més idoni per posar-te a fer aquesta mudança, i especialment quan no tens on reubicar-los, perquè aquí no s'està demanant que abandonin la ciutat, el que s'està demanant és que abandonin l'edifici per reubicar-lo en unes altres instal·lacions més adequades, no? Que aquí podríem estar d'acord, és a dir, la instal·lació és antiga i potser necessiten una altra ubicació, però ara, sens dubte, no és el moment, no? Per això nosaltres vam votar en contra, i ens va sorprendre molt el postulat del Partit Socialista, que últimament sembla una mica perdut en algunes votacions en l'Ajuntament.
I Colau a la ONU...
Colau a la ONU, a veure, el paper d'alcalde...
Per Barcelona ni se l'espera?
La representativitat de l'alcaldessa o de l'alcalde de Barcelona internacionalment és molt alta. Jo crec que té més poder internacional l'alcalde o l'alcaldessa de Barcelona que el president o presidenta de la Generalitat, no? Això és una evidència. Ja em sembla bé que tingui aquesta representativitat. Ara, sí que sembla l'excusa ideal per no estar present a Barcelona amb les tasques diàries, i és molt preocupant l'absència que es transmet l'alcaldessa amb el dia a dia de l'Ajuntament, no? I crec que és algú que perceben els ciutadans.
Sí. Anda, perquè no l'ha escoltat el senyor Torra, amb el que acaba de dir fa un moment, que té més transcendència i importància la senyora Colau que el president de la Generalitat,
Segurament, en fi, no?
Però la té, internacionalment, sí, té molta més visibilitat a Barcelona que la Generalitat.
La Torre la té la pell fina, també.
Sí,
però, bueno,
jo li volia preguntar, Manel, si al final, doncs, com ha indicat el senyor Valls, hi ha aquest espai per presentar-se a les eleccions en el Parlament, què hauria de fer, és a dir, quina política d'aliança es pot fer el senyor Valls i vostè mateixa dintre d'aquest grup, no? Quins canvis aritmètics farien falta per intentar assegurar un govern diferent, no? Perquè em dóna la sensació que s'ha perdut una mica l'espai aquest que s'intentava d'un cert catalanisme que alliberés vot de l'independentisme més moderat, no? Estem en una altra fase, jo diria,
Però és que, també contesto per fases. Dius que s'ha perdut aquest espai del catalanisme. Per mi el catalanisme no s'ha perdut, perquè jo no veig el catalanisme com un bloc. O sigui, el catalanisme és una manera d'entendre la política a Catalunya i pot estar present a Barcelona pel canvi, amb mi mateixa o amb el que defensem, està present en el Partit Socialista i pot estar present en moltes altres formacions, no? Per tant, jo no l'englobaria com un bloc, sinó amb unes propostes que tu puguis fer electorals o amb una manera d'entendre com has de fer la política a Catalunya. Dit això, jo crec que si nosaltres ens posem a la situació que tu dius, que ja la signo, és a dir, vol dir que hem entrat al Parlament de Catalunya i que tenim una incidència en el Parlament de Catalunya, que és el que ens ha passat a l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que la nostra funció allà no ha de ser venim i ens presentem per ser president de la Generalitat, no, en absolut. O sigui, reitero, si ens presentem és per ser útils, i ser útils és fer el que hem fet a l'Ajuntament de Barcelona, permetre a través dels nostres vots poder conformar un govern alternatiu que no tingui cap presència d'un partit independentista. Per què? Perquè és evident que en la situació en la que estan ara estan absolutament inhabilitats per exercir la política a Catalunya. Una altra cosa és que ells reculin, admetin la situació, rectifiquin, però ara per ara estan absolutament inhabilitats. I aquesta entenc que ha de ser el nostre objectiu i la nostra funció, permetre un govern alternatiu. Com es configura? Depèn dels resultats que surtin. L'ideal seria una aliança de totes les forces que ara mateix estan a l'oposició en el Parlament de Catalunya, per tal de poder conformar un govern que comenci a revertir una mica aquesta situació.
És que no sembla massa realista amb els números que tenim a la mà, no? Ni el que projecten les enquestes, ni el que diu una mica el sentit comú en aquests moments, no? Que és que no es pot prescindir d'algun partit que sigui independentista, perquè els vots no donen per una altra alternativa, per ara.
Jo no ho veig tan complicat. Potser sóc d'esperit positiu i optimista, però jo no ho veig tan complicat, perquè Aquí anem amb una situació en què el vot independentista es dividirà moltíssim en unes properes eleccions, no? Aquí és evident que no hi ha una unitat d'acció per molt que la reclamin. Tindrem el grup Junts per Catalunya, que podem encapçalar-lo, diguéssim, el que representa Puigdemont, tindrem Esquerra, tindrem la CUP, veurem què fa Demòcrates, perquè Demòcrates, bueno, molt disposats, coneixent-los, a perdre si Junts no estan i, per tant, intentaran ubicar-se en algun lloc. Molt probablement s'acabaran col·locant amb el grup que vol encapçalar Graupera, que tindrem Graupera, no? No sé si serà Graupera, però vull dir el que representa, diguéssim, la candidatura de la ANC. I veurem si tenim un grup que arriba a presentar-se, que és, diguéssim, el que representa Poblet, que surt del PDeCAT, cosa que ara mateix dubto molt que arribin, però és possible. Això divideix moltíssim el vot independentista. I, a més, el que sí segur que fa és trenca la unitat de majoria parlamentària en el Parlament. És a dir, no la tenen. La majoria parlamentària en el Parlament se sustenta amb la CUP i amb els vots de la CUP, i aquests vots ja no els tindran, i amb els vots de Demòcrates, que aquests vots tampoc els tindran, i per tant aquests vots ja són perduts. Si els altres som capaços de fer les coses mínimament bé, són capaços de que no torni a passar com a les, de que no passi com ha passat ara a les generals, que hi ha 1,5 milió de persones que s'han quedat a casa, que òbviament no són independentistes la seva gran majoria, doncs si són capaços de fer això, jo crec que podem arribar a intentar un govern alternatiu. A partir d'aquí hem de veure la responsabilitat de cada partit dels que estan ara mateix representats al Parlament, perquè poca voluntat els hi veig jo de consensuar res entre ells, i això és el que realment em preocupa.
En aquest sentit, hi ha un altre factor molt dissonant en l'espai que normalment es considera constitucionalista, que és els Comuns Podem, que ells mateixos tenen la fractura dins, tenen independentistes i independentistes, no s'han definit mai, no porten la independència al programa, però al final acaben pactant amb els independentistes, i això els hi fa perdre el constitucionalisme, aquesta teòrica mitja part del Parlament amb la qual sembla que vostè comptaria, perquè no els ha posat amb el cabàs de les forces independentistes.
Sí, però els Comuns en el Parlament també han patit una escissió. Jo crec que l'exemple més clar és la marxa de l'Hisenda Alemany amb Esquerra Republicana. Sí,
però abans va marxar Coscubiela.
També.
Vull dir que...
Hi ha hagut una altra escissió també als Comuns aquesta setmana.
Però Coscubiela clarament...
Coscubiela clar, ha estat amb aquesta operació.
Per això dic Coscubiela clarament es posicionaria amb un... Sí, però jo crec que aquest esperit el poden recuperar. I els Comuns... estan en una línia molt fina, és molt de populisme, però no acaben de fer el salt al
buit. Estan com Esquerra, no?
Sí, no acaben de fer el salt al buit cap a el que representa Esquerra Republicana o la CUP, ja ni diguem, Junts per Catalunya. Per tant, s'ha de veure com es mouen i quin és el relat. També els perfils més independentistes han marxat, ja no hi són, estan a Madrid... o estan a l'Ajuntament i han marxat, i per tant, bueno, jo no perdo l'esperança en que amb els Comuns es pugui arribar a fer una entesa, tant de bo no fossin necessaris, no? Però jo crec que ho seran, i per tant se'ls ha d'intentar convèncer de que aquell que es necessita és dir, tu pots tenir les idees que vulguis i pots ser independentista i pot haver un govern amb partits independents. N'hi ha hagut, el tripartit en el seu moment tenia Esquerra dins, juntament amb el Partit Socialista, i Esquerra sempre ha sigut independentista. El problema no és la idea ideològica que tu tens, el problema és el discurs que tu tens i quines polítiques vols fer, i si tens clar quins són els límits i quins no són els límits. Jo crec que per ara Comuns té clar quins són els límits, per tant seria perfectament factible poder que PSC pogués fer una entesa amb ells, amb PP, amb Ciutadans o amb qui fos, amb vots, si nosaltres estiguéssim, amb vots nostres, per facilitar una alternativa. És que ara realment tampoc estem per a poner-nos nostres monyos, o sigui, parlant en plata, estem per primer pas fent fora de govern aquesta gent, i després ja anirem reconstruint el país, que això necessitarà de la col·laboració de tots.
Però això, si feu, o si fan tots pinya els que no són independentistes, en aquest sentit veu, per exemple, el senyor Valls liderant una coalició, podríem dir, o una entesa amb Ciutadans, amb el Partit Popular i vostès, jo no sé si el PSC s'hi avindria amb aquesta amb aquesta gran marca,
pues, Catalunya Suma,
ah,
una
pues
cosa
no
així.
Sé. No,
no, això, Catalunya
això...
Suma,
bueno, això té drets d'autor, ja, això té drets d'autors i clarament, pues, pues no ho sé, jo crec
no sé
que...
si és una coalició o una entesa postelectoral, ja. O en fi.
Això ja és anar molt enllà. Enllà. Jo crec que ara Manuel Valls té prou entitat pròpia com per ser entitat pròpia, i per ser una proposta electoral, si ens decidim presentar, pròpia. A partir d'aquí, si les altres forces se'ns apropen per fer una coalició, doncs és un tema que haurem d'avaluar. No veig el Partit Socialista amb aquest esperit de generositat, perquè tampoc si nosaltres ens presentem és perquè creiem que som útils, i si som útils el que no farem és doncs ara ens subsumim a no ser bon. No es tracta de presentar-nos per presentar-nos per aconseguir un escol parlament, es tracta de presentar-nos si podem aportar alguna cosa. Si no hem d'aportar res, no necessitem presentar-nos, seguim amb la nostra tasca a l'Ajuntament i ja està, no és una ambició personal de poder estar al Parlament de Catalunya ni molt menys, és valorar si podem ajudar o contribuir, com hem fet a l'Ajuntament de Barcelona amb 3 vots, pues amb 3 vots, pues si podem contribuir a ajudar el país a sortir de la situació en la que està. Jo crec que el Partit Socialista està en un altre posicionament, el Partit Socialista està per intentar guanyar les eleccions, i per tant són posicions...
PP i Ciutadans?
PP i Ciutadans jo crec que estan intentant avaluar si són capaços d'aguantar unes altres eleccions a Catalunya o acaben de desaparèixer, i per tant primer que s'aclareixin en això i després ja decidiran ells què volen fer.
Per tant, veu com l'única alternativa en aquests moments a tot el que estava dient, que l'única alternativa serà Iceta, i que dependrà bastant...
L'última alternativa a què?
L'única alternativa.
A l'independentisme.
A fer fora del govern, com ha dit, a l'independentisme.
Bueno,
ha dit la Manel Valls, ella.
No, clar.
Sí, Manel. però està dient d'ajudar. O sigui, anem a ser realistes. És l'única alternativa en aquests moments per intentar aconseguir l'objectiu que vostè ha dit?
Pues això li hauràs de preguntar amb el Miquel Iceta, perquè jo ara mateix no tinc tan clar que porta en ment. És a dir, els veig també amb una línia molt ambigua i jugant perillosament a uns acords difícils que els hi poden passar factura. Nosaltres ja vam criticar en el seu moment l'acord que vam fer la Diputació amb Junts per Catalunya. Era incomprensible per nosaltres, incomprensible. I per tant, no sé exactament, però si tu analitzes ara mateix dels grups parlamentaris que actualment existeixen, fent fora de l'equació noves formacions polítiques, del que ara existeix en el Parlament, jo crec que la disputa estarà entre Esquerra Republicana i Partit Socialista. I la tentació, o sigui, si es pensa en tocar poder, la tentació és fer una aliança Esquerra-Partit Socialista. Si es pensa en clau que necessita el país, doncs el PSC no tindrà aquesta tentació. I ja veurem. A mi el que em preocupa és que determinades forces polítiques s'emparin en el és que no hi haurà més opció per justificar coses que no poden ser justificables. Això no em serveix a mi. I per tant, no sé en quin punt es troba ara mateix el Partit Socialista, com per ser jo qui et pugui contestar aquesta pregunta.
L'espai de Ciutadans aspiren a ocupar-lo vostès amb aquesta utilitat que volen donar-li a la seva força, tal qual, o sigui, tal com li van donar a l'Ajuntament de Barcelona. Com analitzen aquesta davallada de Ciutadans precisament a Catalunya, on van guanyar les eleccions? I si vostès s'ocuparan aquest lloc o aspiraran?
Pues no, a veure, la davallada de Ciutadans s'explica per dos motius principals. Un, perquè no se'ls visualitza com un partit útil. Ciutadans guanya unes eleccions amb un vot, fent un vot útil, és a dir, és una campanya clara de vot útil i recull molt vot que no és propi, guanya aquestes eleccions i el primer gest que fan és posar la mirada a Madrid i no posar-la a la investidura a la Generalitat de Catalunya, no? I per tant, en aquella mateixa nit ja perds la teva aura de partit útil. Aquí fan un gir i inicien una campanya de confrontació amb un llenguatge molt dur, amb un to molt dur i amb una gesticulació molt dura, que a mi personalment no m'agrada gens, i això els costa un preu molt alt. A més, després fan les aliances que fan amb Vox, que molta part de la seva militància no la comprèn, no l'entén aquesta aliança, i passen de ser un partit que havia de ser un partit útil, un partit instrumental per facilitar governs de centre, a ser un partit que pacta amb l'extrema dreta i que deixa de ser útil i que s'alimenta a Catalunya de la confrontació, no? Això per mi explica els resultats de Ciutadans.
Aquest espai d'utilitat escriuen vostès.
Aquest espai, és a dir, doncs, Ciutadans entén que mantindrà fidel una militància que és molt seva, però tot aquell vot útil que van, els hi va permetre aconseguir 36 diputats ja no el tindran.
Han desaparegut.
El
que desapareix és el temps. Arriba el futbol, Leganés-Barça. Eva Parera, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte a Converses. Bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també a Eva, Manel, Juan Carlos Valero, Torrent, dissabte que ve, Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.